Parlem de la democràcia. It's coming through a hole in the air from those nets in Tiananmen Square. Diuen.
Això és el Leonard Cohen, per si algú estava fent la migdiada, que la faci encara més.
Què té a veure el Leonard Cohen amb la democràcia?
Perquè aquesta cançó es diu Democracy.
Ah, sí?
Meu. Aquí totes les sintonies no estan triades així a la babalà, eh?
No.
Bé, com que hi ha eleccions a Catalunya, he pensat que era interessant parlar, vaja, manllevar de les nostres converses de cafè, aquestes preguntes que ens fem de tant en tant sobre la democràcia, no? La pregunta filosòfica seria: és la democràcia el millor règim polític possible? O una cosa que quan fem cafès o gin tònics o àduc whiskies ens preguntem que és si és el, potser el millor dels pitjors.
D'acord.
Entre allò que podria ser pitjor, és el millor entre els pitjors. I també, vaja, crec que la secció val de la pera per coses que se'ns ha acudit a través del procés d'independència que vivim o no vivim. Es pot votar tot, votar sempre és la millor solució per als problemes d'una societat. Es pot votar sobretot i en qualsevol moment. Aquests són problemes que ens, vaja, que ens de tant en tant ens qüestionem quan fem cafè gin tònic.
Jo faria un referèndum, de tota manera, per si la gent vol seguir dient la festa de la democràcia quan hi ha eleccions, o que ho prohibim ja radicalment.
Per això, per no parlar tant a la babalada de la democràcia, avui val la pena, diguéssim, intentar posar-hi una mica l'ullall a veure si...
Però la democràcia és una cosa recent, o quan parlem dels grecs podem parlar realment de democràcia, o era una altra història?
Molt bé, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Que curiosament estava al guió, però està molt bé. Me l'haguessis fet igualment, estic segur.
Sí, perquè jo penso molt amb els grecs.
Bueno, això és una, és una dada.
És un titular.
És un titular, passem al següent.
Tant històricament com a nivell de pensament, hem de dir que la democràcia és una cosa mega recent. És a dir, en general, Europa i el món civilitzat podem parlar de la democràcia que coneixem en els últims 50 anys.
Imagina't.
Ja sóc bastant optimista.
Clar.
El món ha estat molt poc democràtic i els filòsofs han estat molt democràtics. Parlar, per exemple, com es parla habitualment, es veu en algunes sèries o en alguns, diguéssim, programes de divulgació filosòfica, d'una democràcia grega o fins i tot d'una democràcia atenenca, és una bestiesa. És a dir, no té cap mena de
diguéssim... Home, això és molt interessant, que ho desmontis, perquè portem 25 segles parlant de la democràcia grega. O sigui...
Bàsicament perquè es votaven coses a Grècia, sí, però votar no és sempre democràcia, perquè bàsicament a Grècia votava la gent culta, és a dir, la que habitualment era la gent rica. Treballadors, dones, no cal dir esclaus. Això també passava als Estats Units, quan van fer la Constitució més democràtica, la que encara tenen ara, encara hi havia esclavatge. És a dir, això de la legalitat no sempre porta a la democràcia. Això també ens
recordem que la Casa Blanca, ara m'ha vingut al cap, la van construir esclaus.
Exacte.
Per exemple.
Exacte. I per tant, hi havia coses molt interessants, per exemple, a Grècia, que és que entre la gent, diguéssim, amb pasta, era tan habitual que aquesta gent es dediqués a la política i que tinguessin càrrecs importants, que alguns càrrecs es feien per sorteig. És a dir, hi havia un càrrec de magistratura, hi havia estem parlant de 100 o 200 pius, sí, que el podien ocupar, sí, i es feia un sorteig perquè es pensava que més o menys tota la gent educada el faria igual. Ara, la resta, la immensa resta de la població, dins allò que s'anomena la democràcia atarenca, que hauríem de dir tirania, oligarquia, no pintava, però vaja, no pintava res. Això ho resumeix molt bé Plató en un llibre immens, que jo recomano molt, que és La República, tots l'hem fet a selectivitat, on diu, en un dels seus paràgrafs, la República és un totxo bastant important, que la democràcia, diu, cito, és una forma de govern plaent, anàrquica i diversa, diu Plató, que concedeix indistintament una espècie d'igualtat tant als que són iguals com als que no ho són. I aquesta és una de les primeres crítiques...
Hòstia, nano, aquí hi ha molta confusió, eh?
Exacte. És una de les crítiques clàssiques a la democràcia, que diu que, per dir-ho així, tracta com a iguals, és a dir, iguala per baix, tracta com a iguals coses que no ho són. I que, per tant, que no fonamenta el talent. És a dir, que tracta tothom igual i, segons pensava Plató, i per això us dic que és absurd per la democràcia atenenca, no tothom era igual. És a dir, la gent rica, la gent estudiada era la gent més talentosa. Els esclaus no podien ser iguals que els amos. Per tant, dit això, la democràcia fomentava una igualtat que per Plató, i estic parlant de Plató, fins als pensadors del segle XX era absolutament fictícia. I després Plató ens diu una cosa que té més a veure amb el nostre món. Diu, l'accés de llibertat, també ho diu a la República, acaba, en democràcia es refereix, en un excés d'esclavitud dels particulars i de tota la ciutat. I per tant, diu Plató, és natural que la tirania no pugui establir-se sinó partint d'una democràcia.
No ho he entès.
Què vol dir això? Que, com que fomenta tanta llibertat, la tirania, fomenta que al final hi hagi gent que vulgui tenir molt més poder que els altres. És a dir, que hi hagi un excés de llibertat. Això en parla molt, per exemple, les tragèdies gregues. I com que hi ha excessos de llibertat, al final hi ha gent que vol manar molt més. I per tant, que al final, tot i que en les decisions particulars, diguéssim, hi participin tots, en el fons el poder en tenen uns quants. El tenen pocs, per dir-ho així. I això és una de les altres crítiques clàssiques que es fan en les converses de cafè a la democràcia. És a dir, escolti, sí, aquí votem cada 4 anys, però xato. Sempre s'ha de dir xato i sempre s'ha de fer...
Pam.
O a la taula. Xato. I un gest així amb els
dits.
Aquí, en el fons, van en 4.
Sí.
Això no és que ho digués així Plató, però seria...
Però
seria
al final Plató acaba optant o acaba demanant un govern dels que en saben més.
Exacte, dels millors.
Vull dir, no hi creu gaire en la democràcia.
Per això jo sospito sempre quan es parla de governs de millors o de governs de tècnics. Te'n recordes quan es parla?
Sí.
Dius, farem governs de tècnics però no són polítics. Dius, cuideu, la mà a la cartera perquè us estan timant.
També et diré una cosa, portem 25 anys amb això de la democràcia, o aquesta democràcia que comença amb els grecs, semidemocràcia, i el comentari de és que el seu vot val igual que el meu i això no pot ser, s'ha sentit igual que la festa de la democràcia.
I se sent de moltes vegades dir, home, és que la democràcia al final avorrega la gent, aquesta idea d'igualar per baix, no? Aquesta seria una crítica molt platònica que, insisteixo, vaja, es trasllada al Renaixement, es trasllada al segle XVIII. Insisteixo, la democràcia és com a fenomen deliberatiu, i és aquí on anirem ara, els defensors de la democràcia, que a més és bo fer aquesta secció perquè hi ha molta gent que últimament dubta la democràcia com a sistema, diguéssim, que ens exciti, que ens permeti participar a la vida política.
Parlant de la democràcia, amb el Bernat de Déu, hem començat amb els grecs i ara ens n'anem cap a on ens n'anem?
Ens n'anem, bueno, fem un salt molt gran cap a un pensador post-il·lustrat.
Bueno, és que hem de fer un salt gran perquè és que entremig hi va haver...
Entremig hi ha el desert. Hi ha el desert. Aquesta cançó, per cert, dels Guided by Voices es diu Vote for me, dummy. És a dir, vota per mi, idiota. Que així que ens anava molt bé amb aquesta idea de Plató, no? Que és el que deuen estar pensant molts polítics, no? Que votin per mi, els tontos. Doncs, contra tots aquests prejudicis que us he explicat, el pensament contemporani ha argumentat bàsicament de dues formes. La primera és l'instrumentalisme. És a dir, la idea engloba molts actors. Avui parlarem d'un vell conegut de la secció, de John Stuart Mill, que és un paio que ens dona... Un paio que més,
dona molt de sí,
dona molt de sí. Perquè la va escriure molt, clar, la gent, hi ha gent que escriu molt. L'instrumentalisme diu que...
Dona, Pablo Coelho també ha escrit molt, i mira...
Hòstia, Pablo Coelho, mare meva.
Saps què vull
dir? Ara m'has baixat la libido.
Ah, clar. No, la quantitat. No fa
de arrencar-lo.
Perdona, ja no estic doncs, a dir.
Els instrumentalistes diuen que no és que la democràcia sigui millor o pitjor, sinó que bàsicament és el sistema que més funciona. És a dir, llavors, a un llibre que es diu Consideracions sobre el govern representatiu, és a dir, sobre el govern demòcrata, aquest autor que us deia, el John Stuart Mill defensava la democràcia i deia que era el millor que d'altres règims o el que més funcionava en tres sentits.
Aviam.
Estratègic, epistemològic, tot quan es diu epistemològic, episteme vol dir coneixement, és a dir, tot el que té a veure amb el coneixement, i sobretot l'últim argument que a mi m'interessa molt, humà. Estratègicament, diu el Stuart Mill, diu que la democràcia, i cito també textualment d'aquest text tan bonic, obliga allò que ell anomena els decision makers, és a dir, els polítics, la gent que pren decisions, a tenir en compte els interessos, drets i opinions de la major part de la societat.
Sí.
És un altre argument clàssic, és a dir, si agafem els interessos d'una societat, els talents, les motivacions, i les volem posar en comú en el major nombre de persones, el mètode millor és la democràcia.
D'acord.
Perquè és el que, diguéssim, la gent pot accedir al major grau, diguéssim, de performativitat en una societat. I per tant, és el que dona més llibertat de moviments, perquè diríem en termes contemporanis. El segon motiu, epistemològicament, com us deia, diu, la democràcia, diu Stuart Mill, és el millor mètode per decidir les coses, diu, perquè ell crea el millor ambient en el qual una colla de ciutadans poden arribar a perpetrar les decisions més encertades. Què vol dir això, Dou? És una idea recurrent, novament, especialment pels moviments, els nous moviments d'esquerres, que diuen que les decisions, per dir-ho així, passen per moltes boques, per molts cervells, per moltes persones. És a dir, que, contràriament a la tirania o a l'oligarquia,
sí,
en la qual, en teoria, quan uns en saben molt i decideixen pels altres, Mill, com a bon liberal, diu que com més tràfic d'opinions, diríem, és a dir, com les opinions passin per més rentades, al contrari de la roba,
sí,
com més rentades es facin de les opinions, millor seran les decisions.
D'acord.
Que això és una cosa que ens ha...
Sí, ho tenim clar, això, sí.
Clar, I ens ha arribat a vegades a cansar de la democràcia, jo crec que és una mala notícia. No? A vegades es diu, hosti, és que estem decidint, o estem pensant molt sobre el que decidim i hauríem de ser més ràpids, no? Més efectius. Hosti, jo crec que està molt bé pensar les coses i que hi hagi moltes opinions i que es debati molt. Eh? Per això, diguéssim, les tertúlies, els fòrums són molt seguits en aquests moments a Catalunya. Perquè sí. El tràfic d'opinions jo crec que interessa la gent.
Però aquí ens està dient que la democràcia és la llei de la majoria?
Exacte. La llei de la majoria, però no només... És a dir, que per arribar a una majoria hi ha major deliberació. Per això, Mill és un dels preludis d'allò que s'anomena democràcia deliberativa. Que això té molt a veure amb aquestes coses que parlem a la tertúlia. Mill ens diu, escolta, l'important no és tant les lleis, no és tant els vots, no són tant les eleccions. L'important és el que hi ha abans. L'important és la deliberació que fem. Per tant, si aquesta deliberació
el té... El problema és que aquesta deliberació, quan la gent no té interessos, pot ser productiva, però quan l'interès electoral és tan potent, el que hi ha són missatges molt gruixuts, i un darrere l'altre, i un per tapar l'altre. Això és el que et preocupa de la democràcia.
Exacte. Però justament
dius,
això...
Es parla molt, clar. Tu veus una sessió al Congrés, a vegades, una sessió del Parlament, i dius, es parla molt, però cadascú parla pels seus.
Devalua, clar, i aquesta consigna, aquesta apologia de les consignes, els anuncis, diguéssim, els debats amb les mateixes consignes, devalua el que està reivindicant Mill aquí, una mica, no tant el xerrar com el debat públic, no és el mateix. És a dir, no és el mateix, com sabem tots, que es parli molt, que es parli bé.
I després hi ha partits que comencen parlant molt o vulguem parlar molt i quan entren en estructura d'eleccions, per exemple, Podemos, vull dir, comencen amb les assemblees i els círculos. On estan els círculos ara?
Exacte.
I al final Pablo Iglesias aquí ordeno y mando.
Exacte. O, per exemple, que li preguntin al nostre bon amic Albano d'Antefaxin, si la democràcia deliberativa funciona. Clar, això també ens diria Mail, és una feina de la societat, exigir que el debat públic sigui el més enriquidor possible. I insisteixo, a mi m'interessa molt aquesta idea de l'enfrontament, de l'enfrontament d'opinions com a millor forma per arribar a una veritat, que és la veritat, abans ho deies. No és que sigui bona perquè la pensa molta gent.
Però tot passa també quan fas tertúlies amb altra gent. No tens la sensació que al final us acabeu enrocant cadascú amb la vostra posició i no us escolteu prou?
Costa, sí. I jo per això, quan vaig començar a fer tertúlies i jo venia del món filosòfic, sortia, deixa'm fer una confessió, sortia brut de les tertúlies. Perquè clar, els filòsofs anem... O sigui, agafem una consigna i estem fent el que estic fent jo ara, no? Que és, per dir-ho així, desventrar-la, no? Fer-ne carn picada...
Per arribar a algun lloc.
Comparar-la per arribar a algun lloc. En canvi, a les tertúlies sempre em deia, no, és que tu has de començar amb una idea i t'has de cenyir aquesta idea, no?
I ara t'has acostumat a la brutícia o és que n'hi ha menys?
S'ha fet immuna.
Sí, ara, exacte. Jo crec que m'he acostumat a fer un pacte.
D'acord.
És a dir... contràriament a molts dels meus col·legues, penso que gent que ens hem dedicat a les humanitats és bo que estem a les tertúlies, perquè m'agradaria pensar que es nota. M'agradaria pensar.
Es nota.
Gràcies. Hi ha hagut un segon.
No.
Hi ha hagut un segon.
Es nota en casos que no són tu, però es nota.
Gràcies. I això té a veure amb el tercer dels arguments que us deia que és el que més m'interessa que fa servir el Mill, que és que la democràcia, en el fons, i ara pot semblar una cosa molt provocadora, a mi em sembla genial aquesta idea, millora el caràcter de les persones.
La democràcia millora el caràcter millora de les persones.
Fa millors persones.
T'has passejat per Twitter últimament? Sí? Si hi ha un bon caràcter...
Però també hi ha coses que estan molt bé.
Hi ha molts gifs de gats.
Exacte. Ui, gent que posa fotos molt desagradables. Mill ens diu una cosa. Justament perquè les decisions són col·lectives en democràcia, els individus tenen més interès a fer-se sentir. És a dir, en formes com la tirania, diguéssim, on els individus no han de parlar, en canvi la democràcia fomenta una participació individual. I justament perquè les opinions estan en xoc, els individus estan interessats en que triomfi la seva, diu Stuart Mill. Per tant, el que volen és lluitar. I aquesta per mi és la gran defensa de la democràcia que fa Mill. Quan una democràcia, diu Stuart Mill, és sana realment quan els seus participants són éssers autònoms. És allò que anomenava...
El problema és que és una cosa que fa anys que sentim, que és que hem delegat la democràcia als partits.
Exacte.
I no sé si la gent estem dient i estem representats realment i si la gent pot parlar com s'hauria de parlar, no ho sé.
I fixa't que Mill jo diria que va més enllà d'això que tu dius, perquè diu, Mill et diria...
Home, només faltaria que no anés més enllà que jo.
Em disfraço de Mill, et diria, no diguis la gent, digues tu. És a dir, què és el que pots
què
fer tu?
Què faig jo? Tens raó,
Des del teu espai per fer que la deliberació sigui una mica i per fer-te tu més autònom, perquè clar, si tu no et fas més lliure... L'altre dia vaig escriure un article al meu blog. Jo tinc la sensació que vivim en una època massa marcada pels nosaltres, no? Sempre diem la gent, nosaltres, Catalunya, Espanya... falta més jo, diria. Mm-hmm. Jo crec que falten més individus, mm-hmm. més que col·lectius. Són importants els col·lectius, les manis, mm-hmm. la germanor, que ens abracem, però la deliberació és molt important. I una de les coses que diu Mill és que aquesta confrontació d'opinions pot fer que la democràcia derivi en una crisi. És a dir, perquè hi hagin moltes... És el que deies ara del Twitter, no? Al final hi ha moltes opinions. Mm-hmm. I també hi ha moltes opinions que estan bé, diguéssim. Hi ha gent,
sí,
i ja
sí,
està.
Sí.
Per mi, ell diu una cosa molt interessant, i és que diu... En el fons, la democràcia sempre està en crisi perquè és l'únic sistema que delibera sobre ella mateixa.
D'acord.
És a dir, la tirania no es pregunta.
Això saps que em recorda una mica? No sé si m'equivoco, eh? Però tinc la sensació que això li passa molt a l'esquerra, que sempre està en crisi perquè sempre està deliberant Exacte. Sobre ella mateixa. A la dreta no pensen gaire Exacte. En si ho fan bé o malament. Tiren pel dret.
I les monarquies...
No dic que sigui bo, però tiren pel dret.
Clar, i en les monarquies també passa, vull dir, clar, el rei, o en els papats, clar, el papa és infal·lible, no? Diguéssim, per tant, el que acaba dient pot tenir un consens, però no hi ha una deliberació sobre l'autoritat. En canvi, Mill diria, quan la democràcia està en crisi, és que la democràcia funciona. És a dir, si la democràcia no estigués en crisi, mm-hmm. és quan hauríem de dir, ei, què passa aquí? És a dir, quan tots pensem el mateix o hi ha grans majories, hauríem de dir, compte.
I quan la gent no participa?
Quan la gent no participa, se l'ha d'espavilar.
Tenim un problema? O...
S'ha de fer, bueno, per això en aquesta ràdio pública fem aquesta secció.
No, però el Xavier García Albiol l'altre dia va dir que si la gent seguia votant independentistes és que eren uns fanàtics. Saps què vull dir, eh?
No, és que és molt bèstia.
Molt democràtic.
No, què vols que sí, digui?
Dintre d'una ordre democràtic, ell parla de fanatisme, i recordo també que fa poquet també es va parlar d'abducció.
Sí, sí, d'abducció, no? De gent normal, de gent no normal... insisteixo, a vegades aquestes campanyes que ens fatiguen a tots molts, el que jo crec que fan és desconnectar-nos de la nostra capacitat deliberativa, però insisteixo també, nosaltres hem de, diguéssim, complir els nostres deures. Qui es mira, per exemple, o qui es llegeix tots els programes electorals?
No ho he fet mai.
Ni Cristo, és a dir,
no.
I allò són contractes, és a dir, tu, per molt que després protestis i no serveixis de res, però fixa't que ara cada vegada a les ràdios tireu més de mirar els programes, d'anar a la hemeroteca sonora, vull dir, tots aquests contractes que s'estableixen entre els polítics i la ciutadania, nosaltres els hem de revisar, tenim l'obligació de revisar-los com a ciutadans, per tant, menys queixar-se de com els polítics ens alienen, que no tots ho fan, cal dir-ho, hi ha gent que es dedica a la política, que hòstia, ho fan de bona fe, i pensem més en com nosaltres podem fer-la més deliberativa.
Fantàstic. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Hem parlat dels grecs, hem saltat a John Stuart Mill i ho rematem com?
Mira, ara parlem dels filòsofs que no pensen com aquests filòsofs més utilitaristes, que pensen que la democràcia és simplement un millor instrument, un instrument que serveix, per dir-ho així, que funciona, que el proves i funciones, que són els pensadors més aviat que anomenem moralistes. I aquests pensadors què diuen, bàsicament? Doncs diuen que la democràcia és el millor sistema que existeix, no perquè sigui el que més funciona, sinó perquè la democràcia té valors en ella mateixa que són indiscutiblement millors que altres sistemes. I per això en diem moralistes, perquè són valors morals. Aquesta justificació es basa, bàsicament, molt ràpid, en dues idees. La primera és la de la llibertat, i la segona és la de la igualtat. És a dir, la democràcia, diuen, evidentment, autors molt contemporanis, com la Carol Gull o com el Peter Senger, diuen, és el millor sistema perquè t'ajuda a ser tu mateix d'una manera més lliure. I fins i tot la Carol Gull, que és aquesta pensadora nord-americana, diu una cosa molt interessant, perquè clar, la democràcia no és només pensar i fer el que vulguem, perquè nosaltres triem uns governs també perquè ens diguin allò que no hem de fer. Uh-huh. I la Gull diu una cosa molt interessant, diu, la democràcia és el millor sistema perquè tria, o la ciutadania tria d'una forma molt alegre i molt lliure, qui vol que li digui el que no ha de fer.
Està bé, això.
És a dir, tu tries d'una forma, diguéssim, participativa, juliua i tal, perquè vas a votar amb ganes i tal, mm-hmm. el paio que et dirà, escolta, la cara tira no corris, no vagis borratxo...
Necessitem límits, com els nens, no?
Clar, necessitem límits. I necessitem una autoritat que justament pel seu caràcter coactiu ens pugui redreçar, per dir-ho així, no? Que quan nosaltres ens passem, acceptem alegrement aquest límit. Per això la llei no és només una cosa punitiva, És una, aquí sempre es parla d'aplicar la llei, com si la llei fos un càstig. No, no. La llei és el càstig i també la recompensa que nosaltres hem de triar més lliurement. Això també val la pena recordar-ho en les tertúlies. És a dir, la llei no és només una cosa que s'apliqui com si la pogués fer un advocat. No? I després, per acabar, la igualtat. Una de les reivindicacions de la filosofia a partir del segle XVIII és la idea de que, més enllà de que tothom tingui uns talents especials o no, que és la idea platònica, doncs, vol dir, el senyor que té força, per exemple, ha de ser esclau i el senyor que té intel·ligència doncs, ha de ser catedràtic, que la democràcia no és pas un règim que ens faci iguals, sinó és el règim que desenvolupa millor els nostres talents diferents. És una altra cosa. I per tant, que la diversitat de talents no està renyida amb la idea de que tothom pugui ser igual. I hi ha una de les coses que diu un dels primers teòrics de la igualtat, que va ser Jean-Jacques Rousseau, i amb això, diguéssim, acabem. Ja sabem, Rousseau, n'hem parlat alguna vegada, és un d'aquests pensadors que anomenem contractualistes, és a dir, que pensen que les societats es funden en un contracte que fem els homes i les dones, per la qual, doncs, erigim un sobirà que ens regularà, no? Hi ha una cosa que diu Rousseau, que és que diu que els contractes socials, les constitucions, i a més, en aquest sentit, Rousseau ha estat aprofitat sobretot pels partits d'esquerra, no valen res si no hi ha també una igualtat de béns. És a dir, que si la gent no té garantida una mínima subsistència, un dret a la propietat...
Això ho diu la Constitució, un dret a un habitatge digne, totes aquestes coses.
Tot això és un pensament netament rousseauià. I no només això, sinó no només una vivenda, perquè clar, tu pots tenir una vivenda però no tenir diners per omplir-la, que si no està garantida la igualtat econòmica... Automàticament, diu Rousseau, tornem a l'estat natural, és a dir, el contracte social, que és el contracte que ens relliga, s'acaba i tornem a l'estat de natura on hi ha forts i febles. És una idea també per pensar-se, perquè ens porta coses que ens estan passant ara mateix. I per tant, que la democràcia no és tan només important pel contracte que fas i per les lleis, sinó per la dignitat vital que et comporta.
Clar, clar, no. I a més, una cosa és escriure en una Constitució, tens dret a un habitatge digne, i l'altra és aplicar-ho.
Exacte.
Per una banda i per l'altra.
I aplicar les lleis seria aplicar-les en aquest sentit, no només aplicar-les com fa... gent.
Ai, la gent! La gent normal o la gent que no és normal? Això ja ho discutirem un altre dia.
Jo estic molt content de no ser normal.
Sí?
Home, tu... És que
no ho ets gens, eh?
Corre, clar. El que passa és que jo potser m'he passat.
Sí, bueno, ja tornaràs.
A la propera vida, potser una mica menys.
Gràcies, Bernat, adéu.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.